té la paraula.
Soc Susana Martínez Heredia, diputada del Parlament de Catalunya pel grup parlamentari socialista i Units per Avançar.
Benvinguda al programa L'Hemicicle i gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Donant un cop d'ull al seu perfil de les xarxes socials, hi he trobat aquesta frase. Igual que Luther King, tinc un somni, somio en el dia que pugui presumir de ser gitana sense ser prejutjada. Aquest és el seu millor desig.
Bueno, sens dubte aquesta frase, no? És un reflex d'aquest desig profund i d'aquest somni, que en definitiva és el de poder viure la pròpia identitat amb orgull i sense por a l'estigma o al prejudici. I quan expresso aquest somni de ser reconeguda com a dona gitana i respectada, no només parlo de mi mateixa, sinó que també parlem d'una reivindicació universal, no? Per la igualtat, per la dignitat i per la llibertat de totes les persones, no?
Vostè és economista, gitana d'origen, viu al barri de la Mina, de Sant Adrià de Besòs, i s'ha convertit aquesta legislatura en la primera dona gitana que ha arribat a ser diputada del Parlament de Catalunya. Què l'ha portat a entrar en la política i a implicar-se en el projecte del PSC?
Bueno, no es pot entendre, no?, una mica com he arribat fins aquí sense tenir en compte, doncs, que he crescut en un entorn on moltes vegades les desigualtats han estat més presents que les oportunitats, dins d'una família també molt humil, amb pocs recursos, però que sempre van apostar també per la formació com una eina de transformació. I vaig créixer també amb aquest desig, no?, d'invertir aquesta realitat, i un cop em vaig graduar d'Economia, doncs, volia posar a disposició de la societat aquesta eina educativa, aquests coneixements. En primera instància vaig estar sumant-me a tota la tasca imprescindible que es fa des del teixit associatiu, després com a funcionària de la Generalitat de Catalunya i actualment, no?, doncs, donant el pas a la política com a militant del PSC, i va ser el PSC, doncs, perquè és el partit que no deixa ningú enrere, que defensa els valors de la igualtat, de la llibertat, no?, de la tolerància, el respecte, la convivència, i perquè crec també en el servei públic com una eina de transformació i de millora per la societat i per totes les persones.
L'antigitanisme encara és present a la nostra societat o és un fenomen que creu o que percep que va de baixa?
Sí, l'antigitanisme malauradament és un fenomen que està present en el dia a dia de les persones gitanes i es manifesta, doncs, des de mirades de desconfiança, a portes que es tanquen davant d'una sol·licitud de feina, des de també quan vols accedir al lloguer d'un habitatge, etcètera.
El seu cas deu ser bastant excepcional. És dona, gitana, llicenciada en Econòmiques i diputada al Parlament. Vostè també pateix discriminació pel fet de ser gitana? Els clixés encara pesen en la nostra societat?
Sí, hem de pensar que aquests clixés no van en funció de la teva formació o del teu càrrec laboral, sinó que va per la teva condició de gitana i aquesta concessió social, no?, que es té de com es percep que és una persona gitana a la societat i no pel que realment ets, no? I llavors sempre, bueno, m'agrada posar en valor que la meva figura no sigui per visibilitzar-me com una excepció dins del meu poble, sinó per posar en valor que aquestes oportunitats que jo afortunadament he rebut al llarg de la meva vida, doncs, que no siguin excepcionals només per mi, sinó que arribin de forma indistinta a totes les persones.
Entenc que tots els índexs d'abandonament escolar o índexs de pobresa són molt més elevats, en aquest cas dins del vostre poble.
Sí, de fet, una dada que és alarmant és el de pobresa infantil, que se situa al voltant del 89%, i també el 46% de les llars es troben en situació de pobresa extrema.
El fracàs i l'abandonament escolar és el principal motiu d'aquestes altes taxes de pobresa i d'exclusió social, o hi ha altres motius?
Bueno, hem de tenir memòria, tirar una mica enrere per entendre la situació actual. I no podem oblidar, no, aquest antigitanisme històric de més de 250 pragmàtiques al llarg de la nostra història, i que fa només escassos 50 anys que som iguals davant la llei, amb l'arribada de la Constitució, no, etcètera. Llavors, clar, aquest antigitanisme històric estructural té conseqüències en aquestes taxes, malauradament, de pobresa i d'exclusió social que patim les persones gitanes. Per tant, Lògicament, és un gran repte millorar la situació educativa del poble gitano, però s'ha d'abordar de forma transversal. No podem només atribuir, no, que les circumstàncies de pobresa són a causa d'un fracàs o abandonament escolar, sinó que és un tema més profund, històric, i que s'ha d'abordar d'una forma transversal. No només té la responsabilitat la conselleria, en aquest cas, d'educació, sinó que ha d'abarcar les polítiques amb aquesta visió.
Justament aquest any el govern espanyol ha declarat aquest 2025 com l'any del poble gitano per commemorar els 600 anys de la seva arribada a l'estat espanyol. Aquesta commemoració hauria de ser una oportunitat per acabar amb totes les injustícies històriques i actuals que pateix el poble gitano?
Bueno, aquesta commemoració, no, i aquesta declaració que s'ha fet és un eix positiu per visibilitzar de cara a la societat la importància de posar en valor al poble gitano. Però responent a la pregunta, no, l'oportunitat per acabar amb totes les injustícies històriques i actuals que pateix el poble gitano, les oportunitats estan en el dia a dia i estan també a les mans del conjunt de la societat, no? Llavors, per això és important que la societat, i és un gran repte també percebi aquest fer aquesta justícia i assolir-la també, doncs, donant visibilitat en el dia a dia i defensant també la situació d'igualtat també per les persones gitanes.
El Parlament de Catalunya, el seu partit, el PSC i els Comuns, han registrat fa poc una proposta per crear una comissió d'estudi que elabori un pacte català contra l'antigitanisme i per la inclusió del poble gitano. Quan s'ha de posar en marxa aquesta comissió i amb quin calendari treballen?
Doncs ara es va registrar la iniciativa, la proposta de resolució, com bé dius, amb el grup parlamentari Comuns, tal com s'acordava als acords de investidura, i el següent pas era portar-la a ple per la seva votació, i la idea és posar-la en marxa quan més aviat millor.
I quines mesures i accions concretes es poden incloure en aquest pacte per millorar la inclusió del poble gitano?
Doncs, bueno, en principi aquestes mesures seran les que es determinin, no, també, perquè es contempla que sigui un espai participatiu amb les entitats, amb experts que vinguin a donar la seva visió, facin les seves aportacions. Llavors aquestes mesures dependran en bona part de tota la feina que es reculli amb totes aquestes visions.
I vostè personalment quina mesura principal presentaria?
Bueno, jo penso que al final són, en termes generals, són mesures de reparació, no? Al final les mesures que no només o sigui, totes les accions que s'han de portar a terme en definitiva per assolir aquesta igualtat del poble gitano són accions reparatives per portar el poble gitano al lloc on naturalment hi seria de no haver existit aquest antigitanisme històric estructural de forma injusta.
Té por vostè de l'auge de l'extrema dreta i que es pugui atiar l'odi contra el poble gitano?
Por no, però sí que s'ha de combatre, doncs, com ho estem fent.
Com és la vida al barri de la Mina, on vostè viu des de petita? Perquè sovint s'associa aquest barri amb la delinqüència vinculada al narcotràfic i no transcendeix res més públicament.
Sí, bueno, de fet, moltes vegades, no, als mitjans de comunicació surt malauradament per fets negatius, i aquest no és el dia a dia del barri. En el barri passen moltíssimes coses bones cada dia, i per això també, doncs, us demanem als mitjans de comunicació i us agraïm, no, que puguem tenir espais com el que estem tenint ara per parlar i donar aquesta visió de la nostra realitat, i us interpel·lem també a que ens ajudeu a transformar aquesta visió del barri i que surtin aquestes coses que són molt bones, són positives, i que és responsabilitat de tots també donar visibilitat a tot això.
Ens endinsem ara en el terreny més personal i li demano ara si pot contestar amb respostes el més breu possibles. Amb quin diputat o diputada que no sigui del PSC compartiria una sobretaula distesa?
Amb Jordi Albert, d'Esquerra.
Què fa per desconnectar de la política?
Està amb la meva família.
Quina música li agrada escoltar?
Flamenc.
Ballar flamenc?
No. No, no, no gaire bé.
Però li agrada ballar flamenc?
Sí, m'agrada, o sigui, a l'activitat.
Recorda què volia ser de petita?
Cantant. No sé ballar, però m'agrada cantar.
Se li dona millor cantar que ballar?
Potser sí.
Ens recomanaria algun llibre?
La gran bretxa, de Josep Stiglitz.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
el que més m'agradaria del món és que tothom tingués les mateixes oportunitats per créixer i prosperar.
Susana Martínez Heredia, diputada del PSC al Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de Catalunya Informació.
A vosaltres, per donar-nos aquest espai. Gràcies.
Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.